En aquests moments en què sentim a parlar tant de Brexit, en què flueix tant l'anomenat euroescepticisme, hem volgut saludar en Bernat Joan, a eivissenc, i a més qui fou eurodiputat per l'Europa dels Pobles entre l'any 2004 i el 2007. Benvingut a Ràdio Illa, Bernat.
Hola, bon dia, gràcies.
Bé, a veure, primer de tot, des d'una perspectiva d'una persona que ha estat allà, al centre d'Europa, en aquest Parlament Europeu, com veus aquest procés del Brexit, aquesta sortida d'un dels grans pilars de la Unió Europea, com és Gran Bretanya?
Una cosa bastant lamentable, que s'hi ha mesclat un munt de coses, s'hi ha mesclat, per una banda, l'augment dels populismes per tot arreu, per l'altra banda, el fet que jo penso que una part important dels que varen votar per sortir de la Unió Europea no sabien o no volien exactament això, sinó que volien altres coses, com pigar tocs d'atenció o el que sigui, i que tot plegat va fer una espècie de tempesta perfecta que va portar a que aquesta opció fos triada majoritàriament pels britànics. Jo penso que, bueno, que va ser un error per ells, va ser un error d'Europa també, el fet de no intentar seduir-los i que això no passés, i continua sent un error el fet que Europa ara, per exemple, no doni suport a aquells britànics que voldrien continuar dins la Unió Europea, com per exemple els escocesos.
Clar, però com s'hauria d'habilitar? Potser haurien de ressuscitar el tema del referèndum d'independència d'Escòcia i llavors Escòcia, com a estat independent, integrar-se de nou a la Unió Europea, no sé.
Aquest és el model, és així de senzill. Jo el que vaig trobar és que hi ha molt d'europeista també de molt de paraula, però molt poc de fets, amb el sentit que era bastant d'esperar que dins Europa... De fet, només va ser Anglaterra que va votar pel Brexit. No varen votar pel Brexit ni el país de Gales, ni a Irlanda del Nord, ni a Escòcia. I, en canvi, teníem gent, com en aquell moment el ministre d'Exteriors García Margallo, que preferien que continués el Regne Unit unit i que els països que voldrien continuar dins la Unió Europea quedassin fora de la Unió Europea, que no que ressuscités, per exemple, el referèndum d'independència d'Escòcia, es fes un altre referèndum i es donés la possibilitat de que una Escòcia independent quedés dins la Unió Europea. Cosa que vol dir que encara molts de llocs d'Europa i molts dirigents europeus prioritzen els estats per sobre de la Unió Europea.
Caram.
I això bueno, diu molt poc de seu europeisme, diríem. Quan es resca una miqueta es veu que seu europeisme en general és una cosa feble, molt feble.
Com va ser, Bernat, la primera vegada que vas entrar a la seu a Brussel·les de l'Europarlament amb 750 seients?
La primera vegada va ser a la part d'Estrasburg, perquè teníem un plenari.
Sí.
I va ser una entrada una mica particular, que em va anar molt bé, diríem, com a exercici. Per què? Perquè el primer debat que vàrem tenir, la legislatura 2004-2009, el primer debat, l'any 2004, en el mes de juliol, va ser per triar en Durão Barroso com a president de la Comissió Europea. I clar, va ser el debat en què Barroso presentava el programa i els diferents grups parlamentaris replicàvem el programa. Jo vaig tenir la sort que a l'Aliança Lliure Europea en aquell moment hi havia un cap de files que el debat aquest no li interessava especialment, que no s'ho havia preparat i que no tenia ganes de parlar. I el dia abans que el debat em va proposar, escolta, te faria gràcia tu parlar demà, intervenir en el debat d'en Barroso? Dic, home, no podia desitjar res més. Naturalment m'hi vaig posar a corre cuita i va ser la meva primera intervenció.
Què tal tota l'ensalada d'idiomes, llengües en les institucions europees? Com ho porteu, això?
Bé, no és tant com pareix. És a dir, sí que ho és en els plens, perquè totes les llengües oficials s'utilitzen en els plens, i per tant hi ha d'haver cabina traducció de totes, però realment les llengües de treball majoritàries són l'anglès, el francès i l'alemany, i s'ha de dir que l'anglès està amb un volum molt més alt que les altres dues. Per tant, si de fet hi ha una llengua franca, és anglès.
Tindria certa gràcia, no?, que la llengua franca de la Unió Europea sigui la d'un estat que no és estat de la Unió Europea.
És que són paradoxes de la vida i és una paradoxa absoluta. com ho era també, no ho sé, que l'antic pacte de Varsòvia moltes vegades l'anglès també funcionava com a llengua franca, no? quan estaven enfrontats, diríem, amb l'OTAN, no? I amb les occidentals i amb els Estats Units. És una cosa molt probable i és el que està a punt de passar i vol dir que ses dinàmiques sociolingüístiques estan de vegades una mica més enllà de ses dinàmiques polítiques, especialment si ses dinàmiques polítiques no estan consolidades.
Ara parlaves d'això de les diverses seus de l'Europarlament, parlaves de la part d'Estrasburg, la de Brussel·les, que potser és la més coneguda. Com va això? És una mica incòmode, no? Això de ara aquí i ara allà, com ho feu per desplaçar-vos?
Això a l'origen té molt a veure amb que França no podia acceptar que no tingués una part de capitalitat europea. Vull dir, quan es va fer la Unió Europea, França va plantejar molt per la capitalitat, la majoria dels estats varen estar perquè fos a Brussel·les, i per tant es va optar per fer dues seus del Parlament, que són Brussel·les i Estrasburg. I això, bueno, des del meu punt de vista, és una opinió que he dit moltes vegades i que no em rec ni que repetir-la, crec que és totalment antieconòmic, és a dir, una vegada cada mes a una sessió plenària que es celebra a Estrasburg i a les altres tres setmanes hi ha activitats parlamentàries a Brussel·les. Això vol dir que una vegada cada mes es desplacen no només els diputats, sinó funcionaris, administratius, materials, en fi, una barbaritat de coses de Brussel·les a Estrasburg i després d'Estrasburg a Brussel·les, amb el que suposa de dietes, de desplaçaments, etc. No té massa sentit. S'entén que la Grandeur volgués d'alguna manera tenir una part de la capitalitat, però tampoc... No s'entén que de vegades, per unes qüestions que són simplement nacionalistes, hi hagi unes decisions tan antieconòmiques, no?
Per cert, abans parlàvem del tema de l'ensalada de llengües, i bé, apuntava l'ex-eurodiputat Bernat Joan que les predominants solen ser l'anglès, el francès i l'alemany, no? I el català, en quin punt queda amb tot això?
El català està en una situació ara molt curiosa, perquè, a veure, el català no és oficial de la Unió Europea, és evident, però la comunitat lingüística catalana, els catalanoparlants, hem pledejat molt perquè sigui oficial, sense tenir el suport de cap estat membre. I això és una cosa molt interessant. Avui dia hi ha dues llengües que s'han fet servir oficialment utilitzant la traducció simultània del Parlament alguna vegada, no gaires, que no són oficials de la Unió Europea. I només n'hi ha dos, que són el galès i el català. I és senzillament per l'esforç que les respectives comunitats lingüístiques han fet perquè la llengua sigui oficial d'Europa, malgrat que els respectius estats no li hagin donat suport en el cas, no? El problema que té el català per la oficialitat d'Europa és que la oficialitat no es decideix des d'uns paràmetres europeus, sinó des d'uns paràmetres estrictament estatals, i si no hi ha cap estat que doni suport, doncs no és oficial.
Diguem-ne que els estats que tenen el català... com a llengua, l'estat espanyol, l'estat francès, l'estat italià, la República Italiana, no remen a favor d'una llengua pròpia com seria el català, entenc.
En absolut. Jo crec que... Jo amb això sempre poso un exemple que és crec que molt, molt il·lustratiu. Quan Bèlgica entra a formar part de l'OTAN, que és des del principi, Bèlgica exigeix que el neerlandès sigui part de les llengües que hi ha en aquest tractat militar. Imaginem per un moment que Espanya, quan va entrar a formar part de l'OTAN, hi ha demanat l'oficialitat del català o l'oficialitat del basc. És que és pràcticament impensable. Vol dir que hi ha una cultura politico-lingüística a l'estat espanyol que, malgrat que formalment és partidari de la diversitat, a la pràctica no ho és. I això s'està veient cada dia.
També una altra de... de les impressions que a vegades dona el sistema comunitari i l'Europarlament és de burocratització, d'excessiva mida de tot el funcionament de les institucions europees, d'una mena d'elefant administratiu gegant, no?, que impedeix que al final hi hagi una certa eficàcia. Després d'aquests 3 anys que hi vas passar, creus que té alguna cosa de raó aquest sentir?
Molta, no hi ha cap dubte. Jo crec que avui dia un dels handicaps importants que té la Unió Europea és la burocratització i diríem pràcticament paranoia reglamentista que s'ha generat. I també es poder que aquesta burocratització dona a uns determinats individus que moltes vegades no estan sotmesos a controls democràtics. És a dir, la carcassa europea és tan ineficient i es mou tan malament i és tan difícil renovar-la perquè s'han habilitat uns mecanismes que moltes vegades s'escapen d'aquest control democràtic. O sigui que la regeneració d'Europa per mi passa per la desburocratització i passa pel control democràtic de totes les institucions i de tots els estaments.
Ja, però això deu ser complicat perquè dic jo que serà deixar de donar de menjar molta gent.
Això està clar. És a dir, hi ha molts interessos perquè el nivell de burocratització continuï sent tan gros. Hi ha molts interessos perquè es mantengui. Però bé, també Europa és evident que avui dia està sumida en una crisi molt important i que si aquesta crisi s'aguditza, els populismes, els euroescepticismes, sorgint per tot arreu, etc., poden acabar fàcilment en la Unió Europea. Pot ser un gegant en peus de fang. I en aquest cas, tots aquests suposats beneficiaris també se'n desbeneficiarien. Per tant, Europa necessita, com a projecte polític, una renovació importantíssima. I si no es fa aviat, hi pot haver un perill real pel projecte com a tal.
Clar. Un perill que ja el tenim aquí, amb exemples com el del Brexit, no? Clar, també hi ha qui opina que l'Europarlament serveix de ben poca cosa, perquè després el Consell d'Europa pot fer i desfer un poc a la seva voluntat. El Consell d'Europa, que recordem, uneix els 28 caps d'estat de cada un dels membres de la UE.
I tenen tota la raó qui fan aquesta crítica. És a dir, jo crec que el Parlament Europeu hauria de ser un parlament normal, regular, que tingués les funcions que tenen els parlaments clàssics de fiscalitzar i de monitoritzar i de decidir en relació a l'acció del govern. El que passa és que, de moment, la Unió Europea no té tanta consistència com cada un dels estats membres i, en definitiva, no deixa de ser la suma mal digerida dels estats membres. Si la Unió Europea fos una construcció política real ja per damunt dels estats, com jo penso que hauria de ser, el Parlament hauria de tenir el control democràtic de totes les institucions europees. Però, com que els qui acaben manant són els estats, el Parlament no pot exercir aquest control democràtic. Per tant, és imprescindible, jo entenc, dotar d'aquestes capacitats del Parlament Europeu, però bé, la majoria dels estats ara mateix no estan a favor d'això.
A veure, detectem que hi ha un cert temor per part dels estats o de les forces polítiques que en principi són europartidàries d'intentar molts canvis. Sembla que qualsevol canvi, qualsevol modificació, qualsevol patinadeta podria provocar més euroscepticisme encara.
Jo crec que això és una mala estratègia. És a dir, els porucs donen ales en el contrari, diríem. I això s'ha vist, per exemple, amb el llançament de l'extrema dreta a molts llocs d'Europa. Què és el que l'ha llançat? Els porucs. Ara mateix s'està veient amb el fenomen, ho hem vist a Andalusia, amb el fenomen de Vox. Vox l'han estat alimentant l'han estat nodrint des de sa opinió pública dretana tradicional, diríem, no vinculada o no qualificable en principi com a extrema dreta, i ells han anat fent, no? I hi ha hagut com un temor molt gros a fer certes crítiques, certes coses, certs moviments, i enmig d'aquest temor i enmig d'aquesta cautela, això ha anat creixent. Jo crec que això és un fenomen paneuropeu i és una cosa molt lamentable. És a dir, com que es té por a fer reformes, com que es té por a avançar en democràcia, com que es té por a construir més Europa, per dir alguna cosa, i com que es té por a deixar les decisions en mans de la gent, van creixent els populismes, van creixent els extremismes, etc etc. I quanta més por té, més ales se'ls estan donant.
Caram, què diria el senyor Robert Schuman, no?, si aixequés el cap un dels considerats pares de la Unió Europea?
Sí, home, agafarien, jo crec que la majoria de Casper i tots aquests agafarien un atac, no?, perquè realment altra vegada s'està en aquesta situació de que els porucs no permeten que les coses avancin i que, més, ja dic, donen ales en aquells que directament estan en contra del projecte.
Bé, doncs queda clar un poc que veus aquesta Unió Europea en futur, sempre i quan hi hagi valentia per reformar-la i fer-la més àgil, més eficient i sobretot més democràtica, sense que tingui aquest dèficit de representació dels ciutadans que al final som de veritat la Unió Europea.
No podria fer un millor resum, és això.
Bernat, Joan, de veritat un plaer començar l'any xerrant amb tu, que vagi molt bé.
Igualment, moltes gràcies.